Parlem amb David Vila, director d'Aigües Ter Llobregat, per parlar de la situació de la sequera actual i, en concret, sobre l'origen de l'aigua que consumim actualment a Sant Cugat. Benvingut a Cugat Mèdia.
Hola, molt bon dia.
Ja heu pogut facilitar les dades del consum d'aigua a Sant Cugat? Més que el consum, l'origen, diguem, de l'aigua que consumim i que ve d'aquest sistema Aigües Ter Llobregat, i evidentment ens ha cridat l'atenció, no?, el percentatge d'aigua desalinitzada que ja direm, arriba a les llars santcugatenques, no?, que és un 11% del total que subministra Aigües Ter Llobregat a Sant Cugat. Aquest 11% és molt, és poc, està en la línia del que s'està fent a l'àrea metropolitana, una miqueta per saber en quin punt estem.
Les dades que ens surten de Sant Cugat són lleugerament inferiors al que passa a l'àrea metropolitana. Normalment, el que teníem fins abans de la sequera és que els productes que ens venien del mix de producció de l'aigua teníem 80% del Ter, 10% de recursos propis i 10% de les desalinitzadores. Aquests percentatges que ara explicarem són únicament i exclusivament de la quantitat d'aigua que aporta el sistema Ter Llobregat a Sant Cugat. En cap cas estem fent referència al conjunt del consum de la població, perquè Sant Cugat també disposa de recursos propis, eh? Per tant, només del que vestim des de Ter Llobregat. En aquest cas, què veiem? Que redueix l'aportació que fa del riu Ter, que passa del 91% al 78%. Això es deu bàsicament a dos motius. El primer és la quantitat d'aigua que tenim acumulada en els embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral, que s'ha reduït notablement, i a partir d'aquí el que fa l'Agència Catalana de l'Aigua com a administració hidràulica és configurar les produccions d'aigua que tenim. Per tant, les plantes desalinitzadores, que els anys 2020-2021 tenien un rendiment del 25% de la seva capacitat màxima, un cop s'activa el pla de sequera, aquestes es posen a treballar el 100% de rendiment. Per tant, la composició de l'aigua augmenta notablement de les desalinitzadores. I en el Ter tenim també un record del Ter formalitzat entre el govern i la taula del Ter l'any 2017, que determinen que les aportacions que ha de fer el riu en el conjunt de subministrament de l'àrea metropolitana s'ha d'anar reduint progressivament de 135 hectòmetres cúbics a 90 hectòmetres cúbics. Aquest any 2023 la reducció ja serà de fins a 100 hectòmetres cúbics, l'any que ve a 90, i per tant la composició de l'aigua subministrada a Sant Cugat varia per dos motius. Un, per la pròpia sequera, en què s'ha hagut d'activar aquests nous recursos de les plantes desalinitzadores, i en segon lloc per aquests compromisos de l'acord del Ter que ens obliguen a reduir l'aigua captada d'aquests punts.
Molt bé. El que potser es pregunta la gent, igual és una pregunta que té una resposta molt senzilla, però jo crec que segurament molta gent s'ho preguntarà, és: l'aigua és igual, té el mateix gust, entenc que de qualitat passa tots els controls, però l'aigua és igual, la desalinitzada que la no?
L'aigua té el... Hem fet, mira, hem de tancar un panell de tast de les qualitats de les aigües abans dels processos de potabilització definitius, eh? I, evidentment, l'aigua dels rius, l'aigua superficial, té una major qualitat que l'aigua desalada, perquè el procés de desalinització o d'osmosis passa per retirar tota la mineralització de l'aigua. Per tant, nosaltres hi hem de tornar a portar calci, hem de tornar a portar minerals un cop finalitzada, però sí que el que podem garantir és que la qualitat és excel·lent, tant de gust com organolèptica. Per tant, el que fem nosaltres també és entendre que no funcionen per canonades diferenciades, sinó que, per exemple, l'aigua del Ter, que arriba fins a la planta de Cardedeu, es barreja en aquest punt també amb l'aigua de la desaladora de la Tordera. Per tant, en aquests dipòsits que tenim de comunicació de 600.000 metres cúbics, l'aigua es barreja i, per tant, impossible diferenciar l'origen d'aquestes aigües.
El que sí que no tenim a Sant Cugat és l'aigua regenerada, oi? Que en altres municipis sí que n'hi ha.
Bueno, el concepte d'aigua regenerada, com a subministrament de tela, nosaltres no proporcionem encara aigua regenerada. Llavors sí que és veritat que l'aigua regenerada són aquests plans que està desenvolupant l'Agència Catalana de l'Aigua per aquesta aigua derivada de les depuradores a partir d'un tractament quaternari de millora aprofitar aquesta aigua per reinjectar-la de nou en els aqüífers. Amb això aconseguim reduir directament la pressió sobre els aqüífers de l'aigua, però en cap cas és una aigua que faci servir per consum directe encara.
Mm-hmm. Molt bé. I aquest procés de, o sigui, aquest augment de l'aigua desalinitzada en general, ja va sortir la notícia fa unes setmanes, això implicarà un augment de les tarifes de cara al 2024, perquè evidentment, bueno, no sé si evidentment, però en tot cas és així, és més car, no?, produir, desalinitzar aigua que agafar-la directament del riu.
Digues. La diferència entre del cost ve motivada per la despesa energètica, bàsicament. L'aigua que nosaltres obtenim del riu Ter, del sistema Saussos, que de Pasteral, no té apenas consum energètic, s'acumulen els embassaments, ens arriba la planta potabilitzadora de Cardedeu per gravetat i en aquest punt es fa la seva potabilització i una altra vegada per gravetat ens arriba l'estació de distribuïdora de Trinitat. Per tant, són processos que en cap cas tenen despesa energètica, tenen altres tipus de despeses. En canvi, la desalinització té un component molt intensiu de consum energètic a les plantes i això fa que el cost es dispari. Per tant, un dels elements que ha motivat l'increment de la tarifa que aplica ATL és el que, lligat amb el que deia abans, és l'ús intensiu de les desalinitzadores, que per la qüestió de la sequera hem hagut d'incrementar del 25 fins al 100% que és en el règim que estan treballant en els últims 18 mesos, i en segon lloc el propi preu de l'energia que s'ha disparat també durant aquest període de temps. Per tant, són dos elements el que han provocat la necessitat d'incrementar aquesta tarifa, que és el major ús de les desalinitzadores i, en segon lloc, el preu del quilowatt.
Mm-hmm. Si no recordo malament, el preu que es va dir, o sigui, el percentatge d'augment era bastant elevat, no sé si el 30%, pot ser, que ara no tinc la dada davant, sí o no, al voltant d'un 30, no? Però això no vol dir que la factura que la gent pagui, o sigui, si algú està pagant ara 150 euros a trimestrals, no li puja un 30%, no? És a dir, això pot explicar-ho per la gent que temi aquest augment?
Aquesta part és molt important d'explicar perquè al final el increment del 30% es fa només sobre un dels conceptes de la factura de l'aigua, que és el tema de la compra de l'aigua. En qualsevol servei de subministrament d'aigua tenim diferents conceptes de despesa, com poden ser el personal, les amortitzacions de les inversions, reparacions, etc. I un dels conceptes és la compra de l'aigua. Per tant, aquest 30% s'aplica només en la part de compra de l'aigua. Llavors tenim municipis que són molt captius del sistema Ter Llobregat, és a dir, que el 100% de l'aigua que consumeixen és del Ter Llobregat. En canvi, hi ha altres municipis que disposen de recursos propis i, per tant, no tota l'aigua que consumeixen és del sistema. És a dir, que aquest 30% només s'aplica sobre la part que es compra del sistema Ter Llobregat i, per tant, els municipis que disposen de pous o han activat noves masses subterrànies redueixen aquesta dependència del nostre sistema i, per tant, veuen també menys afectada l'increment de la tarifa. Tot i això, nosaltres hem fet un càlcul amb una estimació de què podria arribar a suposar aquest increment i és d'aquí on surt el número de 1 euro per habitant al mes. Estem parlant de que amb una família mitjana de 3 persones doncs estaríem parlant de 3 euros mensuals per vivenda. Mm-hmm.
I comptant que la majoria de factures són trimestrals, no? Doncs posa-li uns 9-10 euros, no?
9 euros al trimestre, correcte.
Molt bé. Ara parlàvem de que les desalinitzadores estan anant al 100%. Ara mateix, a Catalunya, quantes n'hi ha funcionant? Crec que són dues, no?
Tenim dues plantes desalinitzadores. Una de l'any 2001, que està situada a la Tordera, i la del 2009, la del Prat. La de la Tordera té una capacitat de fins a 20 hectòmetres cúbics i la del Prat de 60 hectòmetres cúbics. Uh-huh. Per tant, tenen un total de 80 hectòmetres cúbics i estan planificades dues noves plantes desalinitzadores, una segona a la zona de la Tordera, també, que aquesta seria de 60 hectòmetres cúbics, per tant, aquí estaríem sumant un total de 80, i una quarta desalinitzadora al Foix, a Cubelles, de 20 hectòmetres cúbics. Per tant, un cop finalitzada aquesta inversió, disposaríem de 80 hectòmetres cúbics més d'aigua per subministrar a la xarxa.
Perfecte. Perquè ara que miràvem les dades, no? Tornant a les dades de Sant Cugat, que el 2020 i el 2021 rebíem el 0% d'aigua desalinitzada, això vol dir que segurament el 0% no tornarem mai més, no? En general. És a dir, sempre hi haurà una part, no? De l'aigua que acabarem sent desalinitzada, no? Un percentatge serà més gran o més petit, no? En funció dels cabals, però ja no tornarem al 0.
La idea és que som conscients que a curt termini no es tornarà al 0. Però dins l'exercici que estem fent de resiliència en tots els àmbits d'actuació, els ajuntaments segurament estan prenent les seves mesures i, per tant, la dependència d'una xarxa en alta com el Ter Llobregat, la tendència és que també es vagi disminuint. Què vol dir això? Si l'Ajuntament fa un esforç en inversió en la xarxa en baixa, es redueixen les pèrdues i, per tant, redueix també la necessitat de comprar en el nostre sistema Ter Llobregat. Si l'Ajuntament activa nous pous, doncs en la mateixa línia. I si s'acaba aplicant algun sistema d'utilització d'aigua regenerada, doncs entrem a la mateixa línia. Per tant, estem en una corba ascendent de l'ús de l'aigua desalinitzada, però que la tendència hauria de ser a la seva reducció. Uh-huh. Podríem arribar a la conclusió que posar 15 plantes desalinitzadores seria la solució al sistema, però hem vist que aquest és un sistema, no és que sigui ineficient, perquè ho és molt, però és car. És car. Clar. Per tant, hem de buscar fórmules mixtes que tinguin en compte que plourà menys, tinguin en compte que hi haurà menys aigua en els embassaments, s'han de buscar noves fonts alternatives que passen per la mobilització d'aquestes masses subterrànies en pous i per la millora de les eficiències de les xarxes en baixa.
Perfecte. Doncs moltes gràcies, David Vila, director d'Aigües Ter Llobregat, per explicar-nos una mica com estem i el dibuix en el que ens trobem pel que fa, diríem, a l'origen de l'aigua que consumim. Moltíssimes gràcies.